Marxa migdia. Amb Marta Pardell.
Un 90% de la població de Catalunya entrarà demà en alerta per sequera. La mesura que ha d'aprovar el govern abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, i també l'àmbit d'Arnius-Boadella. L'alerta no afecta l'aigua de boca, però sí que implicarà restriccions en l'ús de l'aigua a la indústria, als usos recreatius i l'agricultura. En aquest sentit, el coordinador d'Unió de Pagesos al Maresme, Josep Riera, lamenta que la comarca ja fa mesos que pateixen restriccions d'aigua.
Ja fa 6 mesos que els pous van baixant de nivell i que això ha comportat que aquests 6 mesos de sequera doncs ens hàgim hagut d'autoregular cadascú.
És dilluns 21 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Acord de mínims a la cimera del clima de l'ONU celebrada a Egipte. Sònia Kerr.
Després que gairebé fracassés la trobada, s'ha arribat a un compromís per evitar l'escalfament per sobre d'un grau i mig, però no va més enllà. L'investigador de la UB, Jordi Soler, lamenta des de la xarxa que no s'hagi avançat més.
Malauradament és un balanç dolent, però ja es veia venir. Hi ha d'haver una coordinació i una aposta més gran i veure com fem aquest aposta i aquesta, diguem-ne, transformació necessària per afrontar el canvi climàtic d'una manera coordinada i també global.
Augmenta la diferència entre la flota de vehicles elèctrics i la xarxa de punts de recàrrega a Catalunya.
Les vendes de cotxes ja són l'1% del total, però els punts públics per carregar-los no els segueixen al ritme. La directora de l'Institut Català de l'Energia, Marta Morera, explica a la xarxa que la creació de nous punts dependrà de quants cotxes puguin endollar-se a casa o a un lloc proper.
El que estem analitzant ara és quants vehicles tenen aquesta possibilitat de recàrrega vinculada. I a partir d'aquí poder dimensionar quants punts de recàrrega més públics farien falta.
Tots els alumnes de formació professional sabran quina plaça tenen abans de començar el curs.
És el compromís del conseller d'Educació, Josep Cambray, que ha comparegut en comissió al Parlament. També ha insistit que cal reordenar l'oferta i apostar per l'orientació per evitar vacants.
En cultura, el sector editorial confia en la incorporació de nous lectors i també la tornada a les llibreries per tal d'encarar el 2023.
Que es presenta amb perspectives econòmiques incertes. De moment, el gremi confia que una bona campanya de Nadal tanqui un bon any també, i tot i que els problemes d'abastiment dels darrers mesos.
Pel que fa als esports, el Joventut de Badalona viu una nit màgica, Eduard Cabré.
La penya va superar el Barça de 3 punts en un derbi amb emoció fins als darrers segons. Els locals van estar acompanyats de més de 10.000 persones a les grades de l'Olímpic. Aquesta és la segona derrota del Barça a la Lliga i la quarta victòria pels badalonins.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Vencat per la previsió de forts vents a partir del vespre. Servei Meteorològic, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura es manté un pèl baixa com a conseqüència d'aquests núvols que a hores d'ara són presents a bona part del territori i a hores d'ara tenim tan sols valors que es mouen entre els 14 i 15 graus arran de costa i temperatures per sota dels 13 graus en molts indrets del país i per sota dels 10 graus a tot el que és el Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya central. Al llarg d'aquestes properes hores podrà pujar lleugerament, però no massa més, i és que tindrem aquests núvols que, a més, al llarg d'aquestes properes hores també han de deixar precipitació. Arribarà a primeres hores de la tarda per la meitat oest del país i s'estendrà cap a la resta al llarg de la tarda. Alguns ruixats han de ser més actius, sobretot en punts del Pirineu, cap al nord de les comarques gironines, i ja de cara al final del dia els ruixats es centraran sobretot cap a les comarques de Barcelona i també de Girona. Especialment també cal destacar que cap a les comarques de Tarragona o cap a la meitat sud del país i d'altra banda cap a les cotes més altes del Pirineu i bufarà el vent amb intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un 90% de la població de Catalunya entrarà en alerta per sequera demà mateix. La mesura que serà aprovada pel govern i que no afectarà l'aigua de boca abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, on es començaran a aplicar unes primeres restriccions que arribaran ja a l'àrea metropolitana de Barcelona. També afecta l'àmbit d'Arnius-Boadella. La declaració implicarà la reducció de l'ús de l'aigua en l'agricultura, la indústria i en els usos recreatius. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Alerta per sequera que afectarà ja un total de 26 comarques, 550 municipis i més de 6 milions i mig de persones i que s'activarà quan els embassaments de les conques internes de Catalunya es troben ja al voltant del 33% de la seva capacitat, molt per sota del 56% que es trobaven al febrer quan es va activar la prealerta. La declaració que afectarà els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, els dos Vallesos, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Berguedà, el Garraf, el Gironès, el Maresme, la Selva i el Solsonès, no tindrà, però, de moment, cap afectació en el consum de boca, que continuarà estant del tot garantit. Les restriccions es limitaran als àmbits recreatius, agrícola i industrial. En concret, hi haurà una reducció del 30% en els usos d'aigua per regar jardins o camps de golf o per omplir piscines i fonts ornamentals. La rebaixa de l'ús de l'aigua per a reg agrícola serà d'un 25%, per a usos ramaders d'un 10% i a nivell industrial d'un 5%. A grans trets, l'activació de l'alerta implicarà limitar l'ús d'aigua a un màxim de 250 litres per habitant i dia, una xifra molt per sobre encara del consum mitjà a Catalunya, que actualment se situa en els 130 litres. Una dada, però, que aquest estiu ha patit un increment en 11 litres per persona i dia.
I és que la situació dels embassaments és preocupant. El pantà de Sau està al 18% de la seva capacitat. Amb la situació de sequera i el baix nivell d'aigua, l'església de Sant Romà de Sau és visible completament. I a més van emergint més elements a l'antic poble, engolit per les aigües fa gairebé 60 anys. El 9FM, Natàlia Peix.
El pantà de Sau es continua assecant. Ara es troba al 18% de la seva capacitat, amb només 30 hectòmetres cúbics dels 165 que hi caben. L'any passat, en aquesta època, hi havia 85 hectòmetres i la mitjana dels últims anys ha estat de 101. L'església de Sant Romà, un dels grans indicadors de la sequera a Catalunya, ja fa mesos que és del tot visible. La davallada de l'aigua fa que les embarcacions del Club Nàutic quedin cada vegada més allunyades de la instal·lació i la visita al pantà també suposa veure la terra abans submergida, seca i amb les marques de l'aigua, i també zones abans sota l'aigua on ara hi creix herba. L'atracció de visitants per observar les restes que emergeixen de l'antic poble de Sant Romà de Sau s'hi feia evident també aquest matí, quan s'ha sabut que la Generalitat ampliarà l'alerta per sequera, ja vigent a la capçalera, a tota la conca del Ter Llobregat. Entre les persones que van al pantà hi ha qui pateix per la situació de sequera. D'altres consideren que el baix nivell de l'aigua actual forma part d'un cicle i confien que l'embassament es tornarà a omplir.
El Maresme, Unió de Pagesos, afirma que la comarca ja fa mesos que pateix restriccions en l'ús de l'aigua, perquè la majoria s'abasteixen de pous individuals. Això ha comportat que es reduïssin el consum davant dels mesos de sequera acumulats. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
El coordinador d'Unió de Pagesos, el Maresme, Josep Riera, afirma que les restriccions d'aigua a la comarca ja fa mesos que les pateixen, perquè el Maresme té una particularitat específica, i és que la majoria de pagesos s'abasteixen de pous individuals, fet que ha provocat que des d'inici d'estius ja han hagut de fer una autorregulació per reduir-ne el consum, ja que els pous es troben sota mínims. De fet, això ha tingut conseqüències directes perquè han hagut de sembrar menys.
Doncs aquí, de fet, ja fa 6 mesos que els pous van baixant de nivell i que això ha comportat que aquests 6 mesos de sequera doncs ens hàgim hagut d'autorregular cadascú a casa seva.
Riera diu que fa mesos que han hagut de reduir també els conreus en totes les verdures, fruites i hortalisses. A tot això cal sumar els costos de producció que han patit un increment generalitzat.
Notícies en xarxa.
Acord de mínims, després de 2 setmanes de debat a la cimera del clima de l'ONU, celebrada a Egipte, després que la Unió Europea amenacés d'abandonar la trobada si no es posaven mesures per evitar l'escalfament per sobre del grau i mig, s'ha embastat un acord que, si bé es compromet a treballar en aquest sentit, no va més enllà. Tampoc hi ha hagut avenços significatius sobre la reducció dels combustibles fòssils. Cristina Álvarez.
L'acord de la cimera del clima d'Egipte deixa un gust agredolç. S'ha aconseguit un dels objectius, crear un fons de solidaritat per als països en desenvolupament més vulnerables al canvi climàtic. Però no s'ha subscrit cap acord per reduir emissions contaminants i evitar l'escalfament global per sobre d'un grau i mig, un límit que ja es considera devastador. En declaracions a la xarxa, Jordi Soler, investigador i coordinador del projecte MEDEAS i professor a la Universitat de Barcelona, ha lamentat que la cimera no hagi avançat més.
Malauradament és un balanç dolent, però ja es veia venir. L'opció de desanimar-nos i deixar-ho estar no és factible per al que ens hi juguem, però sí que vol dir que hi ha d'haver una coordinació i una aposta més gran i veure com fem aquesta aposta i aquesta, diguem-ne, transformació necessària per afrontar el canvi climàtic d'una manera coordinada i també global.
Les delegacions ja han començat a treballar per la conferència del clima de l'any vinent, que es farà als Emirats Àrabs, un dels països més rics del món gràcies a l'explotació de petroli i de gas natural.
No deixem el medi ambient. Actualment, l'1% de tot el parc mòbil català és elèctric i des de la Generalitat es treballa per arribar al 20% el 2030. De fet, les matriculacions de cotxes totalment elèctrics han augmentat un 30% els últims 3 mesos. La xarxa de punts de càrrega públics, però, queda molt lluny comparada amb altres països europeus. Joan Ferrer.
Avui dia a Catalunya hi ha uns 15.700 punts de recàrrega entre públics i privats Però per absorbir tots els nous vehicles que es vendran els propers anys, marques i concessionaris han marcat unes fites que no s'estan complint. Enguany hi hauria d'haver 45.000 punts de recàrrega, 30.000 més que els actuals, i de cara al 2030, 340.000. Joan Blancafort és secretari general del Gremi del Motor de Barcelona.
Sí que és cert que l'evolució s'està produint, però per arribar als indicadors que s'han marcat des d'Europa, anem per sota. I això és el que valorem amb preocupació.
Des de la Generalitat es reconeix que hi hauria d'haver més punts de recàrrega, tot i que es defensa que la nova mobilitat elèctrica passa per un canvi de paradigma. Segons Marta Morera, directora de l'Institut Català de l'Energia, la creació de punts de recàrrega dependrà sobretot de quants cotxes disposin de recàrrega vinculada, és a dir, que es puguin endollar a casa o en un lloc proper.
El que estem analitzant ara és quants vehicles tenen aquesta possibilitat de recàrrega vinculada. I a partir d'aquí poder dimensionar quants punts de recàrrega més públics farien falta.
Morera també reconeix que l'actual potència de la xarxa elèctrica catalana no podria absorbir una flota de vehicles 100% elèctrica, però que s'està treballant per aconseguir-ho.
Tots els alumnes de formació professional coneixeran la seva plaça abans de començar el curs. És el compromís assumit avui pel conseller d'Educació, Josep González Cambray, al Parlament. Un nou decret d'orientació i també mesures per escurçar el període des de que es comença la preinscripció fins que es formalitza la matrícula hauran de garantir aquest compromís. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. El 20% dels estudiants amb plaça assignada a un cicle no s'acaba matriculant i aquest any s'han comptabilitzat 13.000 vacants. I tot i això, molts alumnes no tenen la plaça assignada al setembre i comencen les classes amb retard, fins i tot a l'octubre. Al curs vinent les coses hauran canviat, segons ha anunciat avui al Parlament el conseller d'Educació.
Per primera vegada, tot l'alumnat de la formació professional en procés de matrícula ordinària sabrà la seva plaça abans de l'inici de curs.
Cambray ha apostat per millorar l'orientació dels alumnes i modernitzar el mapa de la formació professional a Catalunya perquè l'oferta de places s'adequi a la demanda laboral dels cicles. Això suposarà, ha advertit el conseller, tancar cicles i obrir-ne d'altres. També s'hauran d'adoptar millores en els períodes administratius per poder escurçar el temps entre la preinscripció i la matrícula. D'altra banda, el conseller d'Educació ha anunciat que de cara al curs vinent, l'alumnat que està cursant presencialment quart d'ESO a les escoles d'adults tindrà prioritat d'accés als cicles de grau mitjà.
La Fiscalia General de l'Estat ha de decidir aquesta setmana si s'unifiquen criteris per aplicar la llei coneguda com Només sí és sí, tot plegat després de la controvèrsia que hi ha hagut entre el Ministeri d'Igualtat i la Judicatura per les diverses revisions a la baixa d'algunes condemnes. Helena Puigdueta.
En declaracions a la xarxa, Laia Serra, advocada penalista i especialista en temes de violència de gènere, apunta que és necessari que els criteris estiguin consensuats entre tots els operadors jurídics i que es defineixin de manera ràpida per evitar la sensació d'inseguretat social i legal que s'ha creat darrerament. Sobretot, ha dit, cal defugir d'aquesta idea de la revisió automatitzada que tanta controvèrsia ha generat.
La qüestió és que hi hagi un criteri unànim perquè no hi hagi, diguem-ne, disbauxa jurídica. I el cert és que la rebaixa del llindar mínim per se no implica automàticament que s'hagin de revisar aquestes condemnes. D'aquí la crítica al biaix, no?, masclista de la judicatura que davant de totes les opcions jurídiques possibles ha adoptat la menys acorda amb l'esperit de la llei i amb els drets de les víctimes.
Serra no ha parlat d'una llei mal feta, sinó d'una norma sense manual d'instruccions que, com en d'altres reformes, s'anirà perfilant a partir dels criteris o bé fixats per jurisprudència o bé unificats entre audiències, Fiscalia i Suprem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La negociació dels pressupostos continua centrant l'agenda dels partits catalans a només 3 dies perquè es votin els comptes generals de l'Estat al Congrés. Sobre els pressupostos a Catalunya, l'oposició continua reclamant informació detallada al govern per tal de poder-se posicionar. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El portaveu dels Comuns i diputat al Congrés, Joan Mena, ha acusat el PSC de ser menys ambiciós en les propostes fiscals que no pas el PSOE i els ha convidat a rectificar.
El que ens preocupa és justament la posició que té el Partit dels Socialistes de Catalunya en l'àmbit de la fiscalitat, no? I no pot ser que el Partit Socialista de Catalunya sigui menys ambiciós en aquest tema que no pas ho està sent el Partido Socialista Obrero Español, que no siguin els treballadors i les treballadores els que paguin aquesta situació d'increment de preus i d'increment de la inflació i que siguin les grans fortunes les que assumeixin, doncs, aquesta solidaritat amb les classes populars i amb la classe treballadora.
Des del PSC, la portaveu Èlia Tortolero ha respost als comuns reclamant tenir informació per poder fer propostes, també en matèria fiscal.
Em sembla respectable total el que presenta el grup dels comuns, però el PSC farà les propostes que nosaltres considerem, òbviament. No cal que cap grup ens digui quines són les propostes que nosaltres hem de fer i es faran aquestes propostes quan sapiguem de què estem parlant, quan hi hagi una proposta de pressupostos que ara per ara no tenim. Quan tinguem aquesta proposta sobre de la taula, doncs nosaltres farem les nostres propostes com a grup parlamentari.
Tortolero ha dit que no vol barrejar les carpetes de pressupostos generals de l'Estat amb els de Catalunya, però ha lloat que el Congrés ja es debatin aquest dijous i el Parlament encara no.
En política internacional, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha reivindicat avui l'OTAN i ha defensat la seva resposta a la guerra d'Ucraïna. Ha estat en una intervenció a la sessió plenària de l'Assemblea Parlamentària de l'OTAN, que s'ha fet a Madrid.
Sánchez ha fet una crida a la unitat dels països aliats per exigir a Rússia que abandoni l'ofensiva a Ucraïna.
Hoy, de nuevo, aquí, en Madrid, sería bueno que entre todos lanzáramos un mensaje rotundo a Vladimir Putin de que deje en paz a Ucrania, que respete su integridad territorial, su soberanía nacional y su capacidad para elegir libremente sobre su futuro. Y hasta que eso ocurra, señoras y señores, todos vamos a seguir unidos y unidas junto a Ucrania y en su lucha por la libertad.
Sánchez també ha lloat com un bon exemple la reacció dels aliats davant l'impacte accidental d'un míssil ucraïnès a Polònia la setmana passada.
La xarxa de comunicació local.
Tu vols gaudir del Nadal? Jo vull que ho facis ara.
Amb la targeta MyCard de CaixaBank, fes les compres avui i comença a pagar-les el 2023. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2023.
Notícies en xarxa.
Avui torna a haver-hi vaga dels tripulants de cabina de Vueling, cosa que afecta 23 vols de l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari a Vueling, Stable, demana un augment salarial del 13% aquest any per tal de compensar l'increment de l'IPC. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La presidenta d'Estafla, la secció sindical majoritària entre la tripulació de cabina, Guadalupe Romero, ha explicat a la xarxa que troben insuficient l'acord a què van arribar el sindicat, Comissions Obreres i l'empresa a l'estiu.
Con nosotros la empresa pactó un pago único relativo al 2021 y luego con Comisiones acordó este 6,5 que para nosotros era insuficiente porque se trataba del 2022. Entonces le hemos pedido, más allá de ese 6,5 que a nosotros se nos dio en un pago único, que para el 2022 no se podía cerrar el año solamente con ese porcentaje, porque nuestros sueldos aún continúan muy lejos de lo que realmente tendríamos que cobrar para poder sobrevivir.
Vueling s'ha compromès a garantir el 85% dels vols que avui opera l'aeroport del Prat i ha explicat en un comunicat que per minimitzar els efectes de l'aturada ha ofert vols alternatius amb antelació a tots els passatgers afectats.
No deixem el transport públic. Aquest matí s'ha posat en marxa el servei de transport a demanda al Ripollès. Són 4 noves línies per tal de millorar la connexió amb Ripoll i Camprodon. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Aquest matí han arrencat els primers autobusos amb servei a la demanda al Ripollès. Es tracta de 4 línies que milloren la connexió entre Ripoll i Camprodon amb diversos nuclis de població. Una aposta per incrementar l'ús de transport públic i no dependre en gran mesura del vehicle privat per poder accedir a punts poc poblats i amb pocs usuaris. El president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, assegura que és un servei que intenta racionalitzar el transport en funció de la demanda comarcal.
Un servei que es posa en marxa si hi ha demanda i si no hi ha demanda, doncs es queda aparcat i així doncs, no estem movent aire i no estem movent doncs, consums de CO2 i contaminant doncs, el nostre medi i embussant doncs, les nostres carreteres. I per tant, doncs, un sistema àgil, un sistema que també permet, doncs, si no hi ha parada en un lloc i el bus ja no hi para, si no ja va directament on vol anar doncs, l'usuari i per tant també li permet doncs, guanyar temps.
La previsió és que de cara a l'any vinent es posin en marxa altres rutes, sobretot a la zona de la Vall de Ribes, i que també es pugui connectar millor amb transport públic al Ripollès, amb la Garrotxa i Osona.
Passem per Tarragona, ja que més d'un centenar d'activitats farceixen el programa de Nadal a la capital tarragonina sota el lema Per un Nadal més proper que mai. El tret de sortida arribarà divendres amb la festa de l'encesa de llums. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
L'inici el marcarà la festa de l'encesa de llums aquest divendres a la tarda, inspirada en el conte de Nadal de Charles Dickens i on hi prendrà part la banda Unió Musical Juvenil. Tarragona no retalla en l'enllumenat nadalenc, tot i el preu de la llum, perquè, segons explica l'alcalde Pau Ricomà, és un factor d'atracció i l'estalvi energètic seria petit, tenint en compte que ja sempre tecnologia LED de baix consum.
El de la capacitat d'atracció, l'únic que fan les llums, etc., que realment és tan gran que contraposat al consum, en aquest cas concret, en el cas de la il·luminació ideal, és tan poc significatiu que considerem que el millor és mantenir doncs, aquesta força i aquesta il·lusió intacta.
A Tarragona no hi faltaran les fires de Nadal i de l'artesania, les actuacions musicals en directe, el Parc de Nadal o el Magatzem Reial. També tornarà la cavalcada amb caramels.
És moment per la cultura. El sector editorial confia en el múscul aconseguit amb la incorporació de nous lectors i amb la tornada a les llibreries per tal de fer front a un 2023 amb perspectives econòmiques incertes. El Gremi d'Editors confia que una bona campanya de Nadal tanqui un bon any, tot i els problemes de distribució dels darrers mesos i l'efecte negatiu de la moratòria en el canvi curricular a l'ensenyament. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El segon semestre de l'any, el sector editorial ha patit la sacsejada produïda per la inflació i la pujada de tipus d'interès. De mitjana, els editors han incrementat un 3% el preu dels llibres, molt per sota de l'escalada de preus. Però la força que ha guanyat el sector després de la pandèmia i l'expectativa de vendes per Nadal fan que el president del gremi, Patrici Tixis, asseguri que es tancarà l'any amb bones xifres.
El fet de que els lectors tornin a les llibreries, el fet de que hi hagi molta gent jove que s'hagi incorporat a la lectura, el fet de que després de la pandèmia tinguem un mercat que és un 20% més gran del que era, bueno, ens dona una certa, diguéssim, cert muscle per afrontar el que vingui.
Això tot i els problemes de distribució que la fusió entre les empreses Les Punxes i Àgora ha provocat i que, segons el gremi, són en vies de solució. També ha tingut un impacte negatiu la moratòria del canvi curricular a l'ensenyament, que ha reduït substancialment els beneficis esperats per les editorials que s'han quedat amb milers de llibres sense demanda.
I Barcelona tindrà 5 noves biblioteques l'any 2030. A més, n'hi haurà 7 que s'ampliaran o es traslladaran. Són les dades més destacades del tercer pla de biblioteques de la ciutat que l'Ajuntament ha presentat aquest matí.
Les 5 noves biblioteques es construiran a Sarrià, la Prosperitat, entre Nou Barris i Sant Andreu, Sant Gervasi Sud, Sants Montjuïc i la Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona, a Ciutat Vella. 7 biblioteques més ampliaran o traslladaran les seves actuals instal·lacions. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha explicat que el pla suposa la consolidació d'un nou model de funció social de les biblioteques.
Segurament la gran transformació des del punt de vista del model és que les biblioteques han de ser espais d'accés al coneixement i de participació activa en la vida cultural de la ciutat. Per això, els clubs de lectura, la ràdio comunitària de la Gabriel García Márquez, les iniciatives en el que el ciutadà troba en la biblioteca un espai per promoure, per participar activament, no només per llegir, és segurament el gran canvi. Per això les activitats han de continuar creixent.
Actualment, Barcelona té 40 biblioteques i un 54% dels barcelonins tenen el carnet d'usuari.
Arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Joventut de Badalona viu una nit màgica. Estem parlant de bàsquet. La penya va superar el Barça de 3 punts en un derbi que va tenir emoció fins als darrers segons. Els locals van estar acompanyats de més de 10.000 persones a les grades de l'Olímpic badaloní. Segona derrota seguida del Barça, comptant la d'Eurolliga d'aquesta passada setmana, i la quarta victòria de la penya a la Lliga ACB. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Xavi Ballesteros.
El Joventut va superar ahir el Barça després d'una gran remuntada de 13 punts de diferència i va guanyar per 82-79. Els verdineres van fer un partit molt seriós i tot i que els blaugrana van portar la iniciativa en el marcador, el Joventut va ser capaç de capgirar el resultat amb Tomic i Ribas com a grans referents. En el Barça, millor va tornar a ser l'expenya Nicola Provítola amb 19 punts. El Palau Olímpic va tenir una entrada de 10.132 espectadors, que va ser decisiva per poder sumar el triomf. Andrés Feliz va recuperar les sensacions que no havia tingut fins ara i agraïa el suport de l'afició.
Siempre que viene nuestra gente a apoyarnos, siempre nos das un plus y lo necesitamos durante toda la temporada. Como tú has dicho, no hemos empezado de la manera que queríamos, pero poco a poco iremos cogiendo ritmo para seguir y llegar al objetivo que era mejorar desde el año pasado.
Al darrer segon va debutar a la CB el jove del planter Jordi Rodríguez. Sense temps per descansar, la penya marxa demà cap a Alemanya per jugar a la pista de Ratio Farmun. El butxí del Joventut la temporada passada als vuitens de final de l'Eurocup.
També en bàsquet, el Baxi Manresa es va retrobar amb la victòria. Després de 5 derrotes consecutives a la Lliga ACB, els manresans van aconseguir un triomf molt important, una victòria de prestigi davant el Baskonia per 93 a 80. Respirava tranquil i satisfet el tècnic Pedro Martínez.
Tot la mentalitat, l'ambient que hem viscut, amb la nostra gent, que ens han ajudat molt, recuperar-nos d'un inici molt dolent, d'un 2-12, i recuperar-nos bé, i després, pues, bueno, actuacions molt lluïdes, no?, del Ferrari, de l'Adam Wacinski, en defensa del Musa.
I també en bàsquet parlem de bàsquet femení, és que el Cadí Liceu ha aixecat la veu després de que dissabte perdés un partit per una cistella que estava fora de temps. El club ha presentat un informe al Comitè Nacional de Competició de la Federació Espanyola de Bàsquet per recórrer aquesta darrera acció del partit entre el Cadí Liceu i el Guernica, que corresponia a la 8a jornada de la Lliga Femenina disputat al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell. També en bàsquet avui hem sabut que Crystal Bradford conclou el seu contracte temporal amb l'Espart Uni Girona. El club ha oficialitzat el comiat de la jugadora que no comptava per Bernat Canut. I parlem de futbol, perquè ha començat el Mundial de Qatar amb una nova polèmica, i és que les seleccions d'Anglaterra, que està jugant, de fet, a hores d'ara davant d'Iran, empatant a 0, els Països Baixos, Gales, Bèlgica, Alemanya, Dinamarca i Suïssa s'han fet enrere i han decidit no portar el braçalet amb la bandera de l'Arc de Sant Martí en protesta per la vulneració dels drets humans al país asiàtic envers el col·lectiu LGTBIQ. La FIFA ha amenaçat amb treure targeta groga al capità de l'equip que porti aquest símbol, aquest braçalet amb l'Arc de Sant Martí, i les seleccions han emès un comunicat dient que no volen exposar els seus jugadors a sancions esportives i, per tant, no el portaran. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len i un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Lili Petitè ha escollit un poema que parla d'un insecte que el trobem a tot arreu i ben es mereixia ser el protagonista d'una poesia. Fem un zum-zum?
Hola, Embaladits! Em dic Lili Petitè i vaig a 4 de primària de l'escola Camp Juliu. El poema que us llegiré es diu Zoom i l'ha escrit la Núria Abertí. He escollit aquest poema perquè és molt divertit i m'agrada molt com escriu la Núria Abertí. Zoom. Una mosca vironera ha vist un pauet distret. Zoom, zoom. En gran punteria, el dit gros hi ha anat de dret. A sobre d'aquest unglot, pintat de color de rosa, en faré una migdiada, sense causar gens de nosa. Però el dit xic d'aquell pauet, amb el braunzit, es desperta i va vèncer amunt i avall, neguitós, fa el crit d'alerta. Zum! Quasi en vol vertical, la mosca fuig i s'enlaira, i potser per consolar-se va a buscar una nova flaire. Núria Alberti.
Moltíssimes gràcies, Lili. Com ens ha agradat tant aquest poema, ens acomiadem com ho faria una mosca. Fins al proper Embaladits. Zum, zum. Adeu.
Adeu, embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Un 90% de la població de Catalunya entrarà demà en alerta per sequera. La mesura que ha d'aprovar el govern abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, i també l'àmbit d'Arnius-Boadella. L'alerta, però, no afecta l'aigua de boca, tot i que sí que implicarà restriccions en l'ús de l'aigua a la indústria, els usos recreatius i l'agricultura. Justament, el coordinador d'Unió de Pagesos al Maresme, Josep Riera, lamenta que la comarca ja fa mesos que pateixen restriccions d'aigua.
Ja fa 6 mesos que els pous van baixant de nivell i que això ha comportat que aquests 6 mesos de sequera doncs ens hàgim hagut d'autoregular cadascú.
És dilluns 21 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Acord de mínims a la cimera del clima de l'ONU celebrada a Egipte. Sònia Kerr.
Després de que gairebé fracassés la trobada, s'ha arribat a un compromís per evitar l'escalfament per sobre d'un grau i mig, però no va més enllà. L'investigador de la UB, Jordi Soler, lamenta des de la xarxa que no s'hagi avançat més.
Malauradament és un balanç dolent, però ja es veia venir. Hi ha d'haver una coordinació i una aposta més gran i veure com fem aquest aposta i aquesta, diguem-ne, transformació necessària per afrontar el canvi climàtic d'una manera coordinada i també global.
Augmenta la diferència entre la flota de vehicles elèctrics i la xarxa de punts de recàrrega a Catalunya.
Les vendes de cotxes ja són l'1% del total, però els punts públics per carregar-los no els segueixen al ritme. La directora de l'Institut Català de l'Energia, Marta Morera, explica a la xarxa que la creació de nous punts dependrà de quants cotxes puguin endollar-se a casa o a un lloc proper.
El que estem analitzant ara és quants vehicles tenen aquesta possibilitat de recàrrega vinculada i a partir d'aquí poder dimensionar quants punts de recàrrega més públics farien falta.
Tots els alumnes de formació professional sabran quina plaça tenen abans de començar el curs.
És el compromís del conseller d'Educació, Josep González Cambray, que ha comparegut en comissió al Parlament. També ha insistit que cal reordenar l'oferta i apostar per l'orientació per evitar vacants.
En cultura, el sector editorial confia en la incorporació de nous lectors i en la tornada a les llibreries per encarar el 2023.
Que es presenta amb perspectives econòmiques incertes. De moment, el gremi confia que una bona campanya de Nadal tanqui un bon any, tot i els problemes en els darrers mesos.
Pel que fa als esports, el Joventut de Badalona viu una nit màgica. Eduard Cabré.
La penya va superar el Barça de 3 punts en el derbi, que va tenir emoció fins als darrers segons. Els locals van estar acompanyats de més de 10.000 persones a les grades de l'Olímpic. Aquesta és la segona derrota del Barça a la Lliga i la quarta victòria pels badalonins.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Avencat per la previsió de fort vent a partir d'aquest vespre. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura es manté un pèl baixa com a conseqüència d'aquests núvols que a hores d'ara són presents a bona part del territori. I a hores d'ara tenim tan sols valors que es mouen entre els 14 i 15 graus arran de costa i temperatures per sota dels 13 graus en molts indrets del país i per sota dels 10 graus a tot el que és el Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya central. Al llarg d'aquestes properes hores podrà pujar lleugerament, però no massa més, i és que tindrem aquests núvols que, a més, al llarg d'aquestes properes hores també han de deixar precipitació. Arribarà a primeres hores de la tarda per la meitat oest del país i s'estendrà cap a la resta al llarg de la tarda. Alguns ruixats han de ser més actius, sobretot en punts del Pirineu, cap al nord de les comarques gironines, i ja de cara al final del dia els ruixats es centraran sobretot cap a les comarques de Barcelona i també de Girona. Especialment també cal destacar que cap a les comarques de Tarragona o cap a la meitat sud del país i d'altra banda cap a les cotes més altes del Pirineu i ho bufarà el vent amb intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un Un 90% de la població de Catalunya entrarà en alerta per sequera demà mateix. La mesura, que serà aprovada pel govern i que no afectarà l'aigua de boca, abastarà la conca del Ter Llobregat, que és la més important del país, on es començaran a aplicar ja primeres restriccions que arribaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. També s'aplicaran en l'àmbit d'Arnius Boadella. La declaració implicarà la reducció de l'ús de l'aigua en l'agricultura, la indústria i els usos recreatius. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Alerta per sequera que afectarà ja un total de 26 comarques, 550 municipis i més de 6 milions i mig de persones, i que s'activarà quan els embassaments de les conques internes de Catalunya es troben ja al voltant del 33% de la seva capacitat, molt per sota del 56% que es trobaven al febrer quan es va activar la prealerta. La declaració, que afectarà els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, els dos Vallesos, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Berguedà, el Garraf, el Gironès, el Maresme, la Selva i el Solsonès, no tindrà, però, de moment, cap afectació en el consum de boca, que continuarà estant del tot garantit. Les restriccions es limitaran als àmbits recreatius, agrícola i industrial. En concret, hi haurà una reducció del 30% en els usos d'aigua per regar jardins o camps de golf, o per omplir piscines i fonts ornamentals. La rebaixa de l'ús de l'aigua per a reg agrícola serà d'un 25%, per a usos ramaders d'un 10% i a nivell industrial d'un 5%. A grans trets, l'activació de l'alerta implicarà limitar l'ús d'aigua a un màxim de 250 litres per habitant i dia, una xifra molt per sobre encara del consum mitjà a Catalunya, que actualment se situa en els 130 litres. Una dada, però, que aquest estiu ha patit un increment en 11 litres per persona i dia.
Davant d'aquesta situació, el Solsonès reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que tingui en compte que l'abastament d'aigua de la comarca depèn exclusivament del riu Cardener. Els pantans de la zona estan sota mínims, amb la Llosa del Cavall a un 28% i Sant Ponç a un 49%. Solsona FM, Roser Clotet.
A Sant Ponç treu el nas la casa que va quedar soterrada sota les aigües. I també fa uns dies es va haver de submergir 6 metres una de les bombes de captació que s'estava quedant sense aigua. Des de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès posen el focus en la Llosa del Cavall, que està al 28%. Demanen a l'ACA que tingui en compte que el Solsonès s'abasteix únicament del Cardener i no té més recursos, mentre que aigües avall sí que hi ha alternatives. També reclamen que es tinguin en consideració les explotacions ramaderes, que tenen un consum diari fix necessari per tirar endavant. Daniel Rubí, president de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès.
No es pot reduir ni que vulguis, perquè lògicament com les persones veuen uns litres diaris que no els pot reduir. A partir d'aquí, entenc que això l'ACA ho ha de respectar, i és que una altra opció tampoc existeix.
Rovira reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que els mantingui informats de tots els aspectes relacionats amb la gestió de les reserves de la Llosa.
El Maresme, Unió de Pagesos, afirma que la comarca ja fa mesos que pateix restriccions en l'ús de l'aigua perquè la majoria s'abasteixen dels pous individuals. Això ha comportat que es reduïssin el consum davant dels mesos de sequera que ja porten acumulats. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
El coordinador d'Unió de Pagesos al Maresme, Josep Riera, afirma que les restriccions d'aigua a la comarca ja fa mesos que les pateixen perquè el Maresme té una particularitat específica, i és que la majoria de pagesos s'abasteixen de pous individuals, fet que ha provocat que des d'inici d'estius ja han hagut de fer una autorregulació per reduir-ne el consum, ja que els pous es troben sota mínims. De fet, això ha tingut conseqüències directes perquè han hagut de sembrar menys.
Doncs aquí, de fet, ja fa 6 mesos que els pous van baixant de nivell, i que això ha comportat que aquests 6 mesos de sequera ens hàgim hagut d'autorregular cadascú a casa seva.
Riera diu que fa mesos que han hagut de reduir també els conreus en totes les verdures, fruites i hortalisses. A tot això cal sumar els costos de producció, que han patit un increment generalitzat.
Notícies en xarxa.
Acord de mínims després de 2 setmanes de debat a la cimera del clima de l'ONU celebrada a Egipte. Després que la Unió Europea amenacés d'abandonar la trobada si no es posaven mesures per evitar l'escalfament per sobre del 1,5 graus, s'ha embastat un acord que, si bé es compromet a treballar en aquest sentit, no va més enllà. Tampoc hi ha hagut avenços significatius sobre la reducció de combustibles fòssils. Cristina Álvarez.
L'acord de la cimera del clima d'Egipte deixa un gust agredolç. S'ha aconseguit un dels objectius, crear un fons de solidaritat per als països en desenvolupament més vulnerables al canvi climàtic. Però no s'ha subscrit cap acord per reduir emissions contaminants i evitar l'escalfament global per sobre d'un 1,5 graus, un límit que ja es considera devastador. En declaracions a la xarxa, Jordi Soler, investigador i coordinador del projecte MEDEAS i professor a la Universitat de Barcelona, ha lamentat que la cimera no hagi avançat més.
Malauradament és un balanç dolent, però ja es veia venir. L'opció de desanimar-nos i deixar-ho estar no és factible per al que ens hi juguem, però sí que vol dir que hi ha d'haver una coordinació i una aposta més gran i veure com fem aquesta aposta i aquesta, diguem-ne, transformació necessària per afrontar el canvi climàtic d'una manera coordinada i també global.
Les delegacions ja han començat a treballar per la Conferència del Clima de l'any vinent, que es farà als Emirats Àrabs, un dels països més rics del món gràcies a l'explotació de petroli i de gas natural.
No deixem el medi ambient. Actualment, l'1% de tot el parc mòbil català és elèctric i des de la Generalitat es treballa per arribar al 20% al 2030. De fet, les matriculacions de cotxes totalment elèctrics han augmentat un 30% els darrers 3 mesos. Això sí, la xarxa de punts de càrrega públiques queda molt lluny comparada amb altres països europeus. Joan Ferrer.
Avui dia a Catalunya hi ha uns 15.700 punts de recàrrega entre públics i privats. Però per absorbir tots els nous vehicles que es vendran els propers anys, marques i concessionaris han marcat unes fites que no s'estan complint. Enguany hi hauria d'haver 45.000 punts de recàrrega, 30.000 més que els actuals, i de cara al 2030, 340.000. Joan Blancafort és secretari general del Gremi del Motor de Barcelona.
Sí que és cert que l'evolució s'està produint, però per arribar als indicadors que s'han marcat des d'Europa, anem per sota. I això és el que valorem amb preocupació.
Des de la Generalitat es reconeix que hi hauria d'haver més punts de recàrrega, tot i que es defensa que la nova mobilitat elèctrica passa per un canvi de paradigma. Segons Marta Morera, directora de l'Institut Català de l'Energia, la creació de punts de recàrrega dependrà sobretot de quants cotxes disposin de recàrrega vinculada, és a dir, que es puguin endollar a casa o en un lloc proper.
El que estem analitzant ara és quants vehicles tenen aquesta possibilitat de recàrrega vinculada i a partir d'aquí poder dimensionar quants punts de recàrrega més públics farien falta.
Morera també reconeix que l'actual potència de la xarxa elèctrica catalana no podria absorbir una flota de vehicles 100% elèctrica, però que s'està treballant per aconseguir-ho.
I la mobilitat elèctrica arriba també als vaixells. Al port de Palamós ja preparen estratègies per adaptar-se a l'arribada de creuers i embarcacions més sostenibles. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Segons Ports de la Generalitat, de les 63 escales de creuer que s'han fet aquest any als ports de Palamós i Roses, en el 90% dels casos els vaixells funcionaven amb motors híbrids d'electricitat i dièsel. Això va en la línia de l'estratègia de les companyies de creuers que treballen perquè cada cop els vaixells siguin més sostenibles. El pla director del port de Palamós ho haurà de contemplar. Pere Vila és el director general de Ports de la Generalitat.
Que heu de pensar que aquí s'hauria d'instal·lar tota una central elèctrica. Dit així, ja veieu la complexitat i en especial el cost. Però és veritat que el pla director ho haurà de recollir, perquè aquest moll té les característiques que té. Això fa que s'hagi de fer inversió en aquest sentit d'electrificar el port de Palamós.
Ports de la Generalitat en tràmit la redacció del pla director del port de Palamós, que ha de definir l'evolució de la zona portuària a tots els nivells.
Tots els alumnes de formació professional coneixeran la seva plaça abans de començar el curs. És el compromís assumit avui pel conseller d'Educació, Josep González Cambray, al Parlament. Un nou decret d'orientació i també mesures per escurçar el període des que es comença la preinscripció fins que es formalitza la matrícula hauran de garantir aquest compromís. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. El 20% dels estudiants amb plaça assignada a un cicle no s'acaba matriculant i aquest any s'han comptabilitzat 13.000 vacants. I tot i això, molts alumnes no tenen la plaça assignada al setembre i comencen les classes amb retard, fins i tot a l'octubre. Al curs vinent les coses hauran canviat, segons ha anunciat avui al Parlament el conseller d'Educació.
Per primera vegada, tot l'alumnat de la formació professional en procés de matrícula ordinària sabrà la seva plaça abans de l'inici de curs.
Cambray ha apostat per millorar l'orientació dels alumnes i modernitzar el mapa de la formació professional a Catalunya perquè l'oferta de places s'adequi a la demanda laboral dels cicles. Això suposarà, ha advertit el conseller, tancar cicles i obrir-ne d'altres. També s'hauran d'adoptar millores en els períodes administratius per poder escurçar el temps entre la preinscripció i la matrícula. D'altra banda, el conseller d'Educació ha anunciat que de cara al curs vinent, l'alumnat que està cursant presencialment quart d'ESO a les escoles d'adults tindrà prioritat d'accés als cicles de grau mitjà.
Gràcies, Anna. I passem també per Girona, on l'Ajuntament ha localitzat 86 persones vivint sense sostre i ho ha fet a través de l'informe de sensellarisme. És un 43% més que l'any 2016, quan n'hi havia 60 persones. Ara es busca la manera de fer un nou centre per donar-los suport. Girona FM, Pau Villafañe.
I de moment ja han presentat el projecte per poder obtenir els fons Next Generation europeus i així crear un centre de baixa exigència que no tindria la necessitat d'un pla de treball i, per tant, seria només de suport a nivell de menjar i dormir per després, això sí, derivar-los a serveis de l'Ajuntament per solucionar la seva situació. Núria Pi, regidora de Drets Socials, explica que preferirien poder treballar sobre la prevenció.
Nosaltres el que ens agradaria poder treballar és amb les famílies, amb les persones, abans de que es trobin en situació d'exclusió residencial o amb l'etiqueta de sensellarisme, però sí que és veritat que les dades el que ens mostren és que els darrers anys hi ha hagut un augment de persones que ja es trobaven en situació d'habitatge fràgil, que lògicament en el moment que hi ha una crisi d'habitatge fràgil ràpidament poden passar en situació de sensellarisme i persones que potser no es trobaven en aquesta situació i que ara s'hi veuen.
La regidora també ha demanat més recursos a la Generalitat davant l'efecte crida que diu fa Girona de persones sense llar de municipis propers que els ajuntaments d'aquests no tenen recursos per poder proporcionar ajuda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. La negociació dels pressupostos continua centrant l'agenda dels partits catalans a només 3 dies perquè es votin els comptes generals de l'Estat al Congrés. Són dies claus i es nota, ja que sobre els pressupostos catalans l'oposició continua reclamant informació detallada al govern per poder-se posicionar. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Després de la primera negociació de pressupostos, els comuns han dit que encara estan molt lluny d'un acord i que la minoria del govern haurà de suar vot a vot i mesura a mesura, han dit. A més, el portaveu Joan Mena ha acusat el PSC de ser menys ambiciós en les propostes fiscals que el PSOE i els ha convidat a rectificar.
El que ens preocupa és justament la posició que té el Partit dels Socialistes de Catalunya en l'àmbit de la fiscalitat, no? I no pot ser que el Partit Socialista de Catalunya sigui menys ambiciós en aquest tema que no pas ho està sent el Partido Socialista Obrero Espanyol, que no siguin els treballadors i les treballadores els que paguin aquesta situació d'increment de preus i d'increment de la inflació i que siguin les grans fortunes les que assumeixin doncs, aquesta solidaritat amb les classes populars i amb la classe treballadora.
El PSC, la portaveu Èlia Tortolero, ha respost als comuns reclamant tenir informació per poder fer propostes, també en matèria fiscal.
Em sembla respectable total el que presenta el grup dels comuns, però el PSC farà les propostes que nosaltres considerem, òbviament. No cal que cap grup ens digui quines són les propostes que nosaltres hem de fer i es faran aquestes propostes quan sapiguem de què estem parlant, quan hi hagi una proposta de pressupostos que ara per ara no tenim. Quan tinguem aquesta proposta sobre de la taula, doncs nosaltres farem les nostres propostes com a grup parlamentari.
Tortolero ha dit que no vol barrejar les carpetes dels pressupostos generals de l'Estat amb els de Catalunya, però ha lloat que el Congrés ja es debatin aquest dijous i el Parlament encara no.
Gràcies, Mon. En política internacional, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha reivindicat l'OTAN i defensa la seva resposta a la guerra d'Ucraïna. Ha estat en una intervenció a la sessió plenària de l'Assemblea Parlamentària de l'ENS, que s'ha fet a Madrid.
Sánchez ha fet una crida a la unitat dels països aliats per exigir a Rússia que abandoni l'ofensiva a Ucraïna.
Hoy, de nuevo, aquí, en Madrid, sería bueno que entre todos lanzáramos un mensaje rotundo a Vladimir Putin de que deje en paz a Ucrania, que respete su integridad territorial, su soberanía nacional y su capacidad para elegir libremente sobre su futuro. Y hasta que eso ocurra, señoras y señores, todos vamos a seguir unidos y unidas junto a Ucrania y en su lucha por la libertad.
Sánchez també ha lloat com un bon exemple la reacció dels aliats davant l'impacte accidental d'un míssil ucraïnès a Polònia la setmana passada.
Avui torna a haver-hi vaga de tripulants de cabina a Vueling i això afecta 23 vols a l'aeroport del Prat de Llobregat. El sindicat majoritari dins la companyia Estable demana un augment salarial del 13% aquest any per tal de compensar l'increment de l'IPC. Avui hem parlat a la xarxa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La presidenta d'Estafla, la secció sindical majoritària entre la tripulació de cabina, Guadalupe Romero, ha explicat a la xarxa que troben insuficient l'acord a què van arribar el sindicat Comissions Obreres i l'empresa a l'estiu.
Con nosotros la empresa pactó un pago único relativo al 2021 y luego con comisiones acordó este 6,5 que para nosotros era insuficiente porque se trataba del 2022. Entonces le hemos pedido, más allá de ese 6,5 que a nosotros se nos dio en un pago único, que para el 2022 no se podía cerrar el año solamente con ese porcentaje, porque nuestros sueldos aún continúan muy lejos de lo que realmente tendríamos que cobrar para poder sobrevivir.
Vueling s'ha compromès a garantir el 85% dels vols que avui opera l'aeroport del Prat i ha explicat en un comunicat que per minimitzar els efectes de l'aturada ha ofert vols alternatius amb antelació a tots els passatgers afectats.
Els treballs de restauració de la muralla medieval de Tortosa permetran habilitar un nou passeig entre els barris del Rastre i Santa Clara, el nucli antic de la ciutat. Les obres costaran més de 500.000 euros i han d'acabar al març de l'any que ve. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
El conjunt emmurallat de Tortosa és un dels atractius turístics de la ciutat i en els pròxims mesos comptarà amb un nou tram rehabilitat. Aquest dilluns s'han iniciat els treballs de restauració de la muralla medieval del barri del Rastre, que comptarà amb un passeig que unirà dos barris del nucli antic. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, remarca l'aposta per continuar recuperant el patrimoni posant en valor aquest conjunt emmurallat.
És una obra, com dic, molt important perquè recupera el patrimoni, perquè ens posa en valor aquesta muralla i que continua amb el que estem fent com a ciutat. En tots moments estem actuant a Fortí de Bonet, al castell de Tenaces. La mateixa plaça d'aquí Mossèn Sol va posar ja en descobert quan la vam urbanitzar una part de la muralla i avui el que fem és continuar executant la resta i, per tant, posant en valor tot el conjunt de muralles que tenim a nivell de ciutat.
L'actuació té un cost de 510.000 euros i està finançada en la seva totalitat per la Fundació La Caixa en el marc del programa Temps de Gòtic. L'Ajuntament de Tortosa complementarà aquesta actuació amb la construcció en paral·lel d'un mirador a un extrem de la muralla.
I no deixem l'arqueologia, ja que les domus romanes seran els protagonistes del 6è Tàrraco Biennal, el Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic de Tarragona. Se celebrarà a finals de novembre de l'any vinent. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
La reunió Domus, la casa com a factor de romanització a les ciutats d'Hispània, buscarà parlar de com canvia el model de residència amb l'arribada dels romans a la península Ibèrica i com la Domus passa a ser el model d'habitatge generalitzat. El catedràtic d'Arqueologia i director del Comitè Científic de Tàrraco Biennal, Joaquín Ruiz de Arbulo, ha destacat que es tracta d'un tema de gran rellevància cultural, que sovint queda en l'oblit. Ruiz de Arbulo ha detallat que a Tarragona no podran estudiar cases completes, ja que no n'hi ha. Recorreran a grans residències de camp, que també seguien el model de les domus, com la Vila dels Munts, Altafulla.
Els casos més significatius que tenim serien no tant aquí pròpiament a la ciutat, sinó és el món de les viles. Són aquestes grans residències que es fan al camp, però que el model arquitectònic que agafen és també el model d'aquestes cases.
El catedràtic ha estat acompanyat en l'acte del director de l'ICAC, Josep Maria Palet, que ha remarcat que fer una edició centrada en Tàrraco i la península Ibèrica és una oportunitat per arrelar la xarxa de col·laboració amb altres universitats espanyoles.
És moment per la cultura. El sector editorial confia en el múscul aconseguit amb la incorporació de nous lectors i en la tornada a les llibreries per fer front a un 2023 amb perspectives econòmiques incertes. El gremi d'editors confia que una bona campanya de Nadal tanqui un bon any, tot i els problemes de distribució dels darrers mesos i l'efecte negatiu que ha tingut la moratòria del canvi curricular a l'ensenyament. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El segon semestre de l'any, el sector editorial ha patit la sacsejada produïda per la inflació i la pujada de tipus d'interès. De mitjana, els editors han incrementat un 3% el preu dels llibres, molt per sota de l'escalada de preus. Però la força que ha guanyat el sector després de la pandèmia i l'expectativa de vendes per Nadal fan que el president del gremi, Patrici Tixis, asseguri que es tancarà l'any amb bones xifres.
El fet de que els lectors tornin a les llibreries, el fet de que hi hagi molta gent jove que s'hagi incorporat a la lectura. El fet de que després de la pandèmia tinguem un mercat que és un 20% més gran del que era, bueno, ens dona una certa, diguéssim, cert muscle per afrontar el que vingui.
Això, tot i els problemes de distribució que la fusió entre les empreses Les Punxes i Àgora ha provocat i que, segons el gremi, són en vies de solució. També ha tingut un impacte negatiu la moratòria del canvi curricular a l'ensenyament, que ha reduït substancialment els beneficis esperats per les editorials, que s'han quedat amb milers de llibres sense demanda.
Arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Joventut de Badalona va viure una nit màgica. La penya va superar el Barça de 3 punts en un derbi que va tenir emoció fins als darrers segons. Els locals van estar acompanyats de més de 10.000 persones des de les grades de l'Olímpic. Va ser la segona derrota seguida del Barça, comptant la d'Eurolliga de la passada setmana, i la quarta victòria de la penya a la Lliga CB. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Xavi Ballesteros.
El Joventut va superar ahir el Barça després d'una gran remuntada de 13 punts de diferència i va guanyar per 82-79. Els verdineres van fer un partit molt seriós i tot i que els Blaugrana van portar la iniciativa en el marcador, el Joventut va ser capaç de capgirar el resultat amb Tomic i Ribas com a grans referents. En el Barça, millor va tornar a ser l'expenya Nicola Provítola amb 19 punts. El Palau Olímpic va tenir una entrada de 10.132 espectadors, que va ser decisiva per poder sumar el triomf. Andrés Feliz va recuperar les sensacions que no havia tingut fins ara i agraïa el suport de l'afició.
Siempre que viene nuestra gente a apoyarnos, siempre nos das un plus y lo necesitamos durante toda la temporada. Como tú has dicho, no hemos empezado de la manera que queríamos, pero poco a poco iremos cogiendo el ritmo para seguir y llegar al objetivo que era... que mejorar desde el año pasado.
El darrer segon va debutar a la CB el jove del planter Jordi Rodríguez. Sense temps per descansar, la penya marxa demà cap a Alemanya per jugar a la pista de Ratio Farmun. El butxí del Joventut la temporada passada als vuitens de final de l'Eurocup.
També en bàsquet, a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha presentat un informe al Comitè Nacional de Competició de la Federació Espanyola de Bàsquet per recórrer la darrera acció en el partit entre el Cadí la Seu i el Guernica, corresponent a la vuitena jornada de Lliga. Es va jugar a la Seu d'Urgell el passat dissabte i una canasta, un bàsquet en els últims instants, en l'últim, de fet, segon del partit, va donar la victòria a les basques quan ja havia sonat la botzina. Ara recorre el conjunt lleidatà. I també en bàsquet, Crystal Bradford conclou el seu contracte temporal amb l'Espar Unix Girona. El club ha oficialitzat el comiat de la jugadora nord-americana que no compta per Bernat Canut. I en futbol, avui l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha explicat que espera que dels 16 jugadors de la seva plantilla que estan al Mundial de Qatar tornin sense cap lesió. Escoltem Xavi.
Bé, el derbi serà difícil, com sempre, no? Tot i jugar al Camp Nou, el prepararem molt bé, tenim molt temps, comencem a entrenar el dia 5 de desembre amb els jugadors que no han anat al Mundial i esperarem doncs, que els vagin eliminant, esperem que el més tard possible tots, que tornin sants i a preparar el derbi de la millor manera possible, no? Seguir líders i guanyar aquest títol de Lliga, més el de Copa, Supercopa i Europa League, que són els objectius principals de la temporada.
Recordem, quan s'acabi el Mundial i torni la Lliga, el Barça haurà de jugar davant l'Espanyol al primer partit. Per cert, que ha començat aquest Mundial de Qatar amb una nova polèmica. I és que les seleccions d'Anglaterra, que per cert està guanyant per 3-0 a Iran ara mateix, els Països Baixos, Gales, Bèlgica, Alemanya i Dinamarca i Suïssa, s'han fet enrere en la decisió de lluir el braçalet amb la bandera de l'arc de Sant Martí en protesta per la vulneració dels drets humans al país asiàtic envers el col·lectiu LGTBIQ. La FIFA amenaça en treure targeta als jugadors que portin aquest braçalet i als clubs. Les seleccions han emès un comunicat dient que no volen exposar els seus jugadors a sancions esportives. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3, perdoneu. Nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
La relació artística entre Johannes Brahms i Clara i Robert Schumann és fonamental per entendre el romanticisme musical alemany.
El 30 de novembre a l'Auditori, les seves obres protagonitzaran el concert de cambra amb el trio Da Vinci i la violista Sara Ferrandez.
Entrades a la venda a auditori.cat.
No més por.
No més violència.
No més víctimes. Només dones lliures.
Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Barraques, forns, sínies, fonts, marges, tines... Molts d'aquests elements a casa nostra estan protegits com a béns culturals d'interès local o nacional. Alguns són zones d'interès etnològic i d'altres es troben en parcs naturals o altres espais protegits. Tot un patrimoni rural de pedra seca que té en comú aquesta arquitectura tradicional tan predominant i identitària. Però no tot són flors i violes. L'ofici de marger està desapareixent i cada vegada es coneix menys aquesta tècnica constructiva. Per posar-la en valor i protegir-la, torna la Setmana de la Pedra Seca. Aquest 2022 fa 4 anys que la tècnica de la pedra seca va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, una efemèride que coincideix amb la tercera edició de la Setmana de la Pedra Seca. S'impulsa des del Segrià, en concret des de Torrebesses. I del 25 de novembre al 4 de desembre escampa una trentena d'activitats arreu del territori per visibilitzar i donar prestigi al patrimoni, l'ofici i la tècnica. Tallers, visites, exposicions, presentacions de llibres, rutes, xerrades... Tot un conjunt de propostes per a tots els públics. Del 25 de novembre al 4 de desembre, tercera Setmana de la Pedra Seca des de Torrebesses. Trobareu tota la informació sobre aquesta tècnica i les activitats que reparteixen pel territori al web setmanapedraseca.cat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Un 90% de la població de Catalunya entrarà en alerta per sequera demà mateix. La mesura que serà aprovada pel govern i que no afectarà l'aigua de boca abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, on es començaran a aplicar unes primeres restriccions que arribaran ja a l'àrea metropolitana de Barcelona i també en l'àmbit d'Arnius-Boadella. La declaració implicarà la reducció de l'ús de l'aigua en l'agricultura, la indústria i per usos recreatius. L'alerta afectarà 26 comarques, 550 municipis i més de 5,6 milions de persones i que s'activarà quan els embassaments de les conques internes de Catalunya es troben ja al voltant del 33% de la seva capacitat, molt per sota del 56% que es trobaven al febrer quan es va activar la fase de prealerta. La declaració no tindrà, però de moment cap afectació en el consum de boca, que continuarà estant del tot garantit. En concret, hi haurà una restricció del 30% en els usos d'aigua per regar jardins o camps de golf o per omplir piscines o fonts ornamentals.